Joan, perquè avui parlem de límits.
Ens va com en ell el dit, sí senyora.
Per què parlem de límits avui i sobretot amb qui ho fem?
Doncs amb la Maria Sevilla, que és poeta, investigadora de la literatura i docent precària, diu ella. De fet, molts es queixen d'això. Ha publicat Dents de polpa, 2015, Kalashnikov, el 2017, If True, False, Else True, 2020, Plastilina, 2021 i La nit ovípara, 2024. Ha experimentat amb gèneres liminars com la poesia sonora i el vídeo recital i ha pujat a escenaris d'arreu d'Europa, Amèrica i Àsia. Des del gener del 19 és una de les tres promotores de l'Original, un dels centres neuràlgics de la poesia de Barcelona. No desitjaràs els vents del purisme, 2024 és el seu primer assaig, publicat a la sèrie 10 manaments de l'editorial Fragmenta, que és la que ens connecta amb el que parlarem avui.
El paraíso en la oscuridad, la fortuna viene en un barco, sin rumbo y sin capital. Escucha bien, mi viejo amigo, si algún día nos volvemos a ver.
Gràcies, Joan, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, és la Maria Sevilla, com us deia. Maria, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies. Contenta de ser aquí.
Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres per parlar d'un assaig que m'agradaria d'entrada demanar-te què ha suposat per tu escriure'l. No sé si havies tastat ja aquest gènere.
Jo havia escrit, diguéssim, articles més de caràcter científic quan vaig estar fent la tesi doctoral, que no vaig acabar, però diguéssim que vaig estar uns anys a l'acadèmia fent investigació, i aleshores el gènere assaig l'havia treballat doncs, des d'aquest concepte més de l'article científic i després des del gènere de la ressenya o de la crítica literària, no? Que poder és el més proper, la cosa més propera al que ha acabat sent aquest llibre, No desitjaràs els vents del proisme, i la veritat és que fins i tot quan feia una cosa més d'article científic, m'agradava que el text tingués una certa narrativa, no? Que l'aparició dels conceptes, que l'aparició de les idees del text, fins i tot dins de la cosa encotillada que és el gènere acadèmic, no? Però sempre m'agradava que hi hagués un punt de llibertat, un punt d'experimentació, un punt d'art, no? En definitiva. I al final, doncs, mira, escriure aquest assaig i poder-lo tenir així enquadernadet en forma de llibre, doncs, ha sigut un moment molt clau, jo crec, per mi.
Imagino que si estàs acostumada a fer recerca de segons quins temes, i més en qüestions de literatura, ja ha estat prou fàcil, llavors, començar a buscar i rebuscar per afrontar aquest assaig.
Sí, diguéssim que l'entrenament ja el tenia, no?, per posar-me, doncs, a buscar bibliografia, a fer recerca, no?, com tu dius, però és diferent fer un text que s'inclourà com a capítol, no?, o com a part d'un llibre més genèric, o en forma, no?, de ressenya dins d'una revista. És molt diferent a pensar, doncs, un llibre que tindrà una coberta, que tindrà un principi, que tindrà un final, almenys per mi, no?, de sobte. Tenia la sensació que has de donar una cosa que t'acompanyarà el lector durant més de 15 minuts que s'estarà llegint la ressenya o l'article, no? Aleshores, d'alguna manera, jo m'ho imaginava més, doncs, això, com un acompanyament. És un acompanyament diferent, no? A l'hora jo d'escriure, sí que una mica diferent ha sigut.
Ara anem a aquest acompanyament al lector, però abans parlem d'aquest manament que t'ha tocat o que has triat, ara m'ho diràs, perquè, com tu deies, és l'últim de tots. No desitjaràs el bé del proisme. Aquí a Valors a l'Alça ja hem parlat amb alguns autors d'aquesta sèrie de l'editorial Fragmenta sobre altres manaments que potser són més directes o més clars. Què vas pensar? Què va ser el primer que vas pensar quan et van dir: mira, Maria, hauràs d'escriure sobre no desitjaràs el bé del proisme?
Doncs, clar, el manament no el vaig pas triar. La proposta me la van fer directament des de l'editorial. Llavors, jo havia escrit, de fet, una mica el germen, no?, l'origen d'alguna de les tesis, no?, del meu assaig, és un text final que vaig escriure, una pila que vaig escriure, per un volumet de Verdaguer, que es diu Pobresa, que és un recull de textos de la col·lecció Univers, dintre dels llibres de la Fundació Verdaguer, És un volumet que recull textos efectivament sobre la pobresa de Jacint Verdaguer, que Jacint Verdaguer és un dels autors sobre els quals parlo a l'assaig, i en aquell epíleg jo d'alguna manera ja vaig començar a desenvolupar tota aquesta idea, no, de tota aquesta crítica al capitalisme des de certes expressions literàries. I aleshores la Maria Callís, que de fet va ser, és editora de taula de l'editorial Fragmenta i és qui em va fer aquella proposta, arran d'haver llegit aquell text, el de la Preguer, no?, d'aquest volum, que es diu Pobresa, em va demanar si volia desenvolupar una mica més tot allò, perquè al final allò van ser res, 7 paginetes, si volia desenvolupar més amb tot un llibre, no?, amb aquest No desitjaràs els béns del altruisme. I llavors, clar, la relació la vaig veure molt directa, no?, aquella crítica al capitalisme que vaig fer des de la poesia de Verdaguer en aquella pila, que vaig dir, home, doncs, aquest seria el moment de desenvolupar-ho millor, no? I sí, em va ser donat, diguéssim, no?, però ja em va quadrar. Sí, sí.
De fet, Verdaguer és una de les diverses referències literàries que trobem en aquest assaig. Parles també de Víctor Català, de Maria Mercè Marçal, a qui em sembla que també has anat seguint bastant la pista.
Sí, de fet, Marçal, aquella tesi que no vaig acabar, era dedicada a l'única novel·la que va escriure Maria Mercè Marçal, La passió d'un René Vivian, tot i que, vaja, aquí a l'assaig parlo més dels seus poemes, vaja, el que cito són poemes. I bé, jo aquest manament, el No desitjaràs els béns del altruisme, d'entrada, depèn i com, és un manament que podríem pensar que relaciona amb el pecat de l'enveja, no? No? Podria ser d'alguna manera com la contra, no?, d'aquest pecat, però jo no l'he tirat tant cap a aquesta dimensió psicològica o individual, perquè m'interessa més aviat poc la psicologia, és a dir, no l'he tirat tant cap a aquesta dimensió individual de l'enveja, de l'avarícia, sinó que vaig voler-ho portar més cap a una dimensió col·lectiva, no?, i que em servís una mica com a reflexió poètica sobre els límits del capital i alhora una reflexió política sobre la poètica dels límits.
De fet, tu abans ens deies que ens acompanyes com a lectors en aquest viatge que tu has hagut de fer durant mesos, imagino. Parles molt del capitalisme, com comentaves, i també de límits, no?, com a tal. Intentem treure una mica l'entrellat, tot i que evidentment no tindrem molt de temps, i convidem els lectors a llegir el teu assaig. Però agafes, per exemple, una cita de l'economista grec Giorgos Kallis, que diu: una retòrica de l'absència de límits va acompanyada de la imposició de límits estrictes a aquells que tenen menys poder. De quin podem treure que el límit és una imposició capitalista?
No, més aviat al contrari. Més aviat el que explica Giorgos Kallis, que té un llibre que es diu Límits, precisament, publicat a Arcàdia, és que el capitalisme, bé, no només ho diu Giorgos Kallis, Santiago Albarrico, per exemple, també n'ha parlat molt, i també ell també l'ha relacionat amb la idea clàssica de l'híbris, no?, de l'híbris clàssica. El capitalisme és un deliri d'il·limitació, és un deliri de creixement indefinit, no?, de creixement impossible en el fons, no?, perquè de fet vivim en un planeta, en un món limitat, i els nostres cossos són limitats. Llavors, precisament del que es tracta, és a dir, el capitalisme posa límits als pobres, no?, però de fet és un deliri de desmaterialització i de creixement infinit, no? I aleshores, com a reflexió poètica que deia abans sobre els límits del capital, m'interessa llegir el desè manament com una aposta a favor de l'autolimitació, és a dir, no d'una limitació que t'imposa el fons monetari de torn quan les coses van malament pel senyor Ric, sinó a favor de l'autolimitació com a societat, com a col·lectivitat, i del decreixement en contra precisament de la tirania del lliure mercat, no?, i de les ficcions d'autosuficiència i de creixement il·limitat del subjecte capitalista, no?, i del capitalisme mateix.
Mm-hmm. Maria, més enllà del capitalisme, hem d'intentar veure els límits com un privilegi per la llibertat i no com a obstacles, o una mica de cada?
Doncs sí, arran d'aquesta idea, arran d'aquesta imposició necessària de limitacions, en el sentit d'una imposició necessària de recordar que els nostres cossos són limitats i que el planeta és limitat, Arran d'aquesta necessitat, a mi m'agradaria entendre el límit precisament doncs, com una condició de llibertat, no? Yorgos Kallis, precisament, en aquest llibre que deia i que situa l'assaig, diu que una democràcia, diu alguna cosa així com que una democràcia en un sentit radical i real, no aquesta broma socialdemòcrata que tenim avui dia, una democràcia real hauria de ser aquell sistema en el qual els individus saben, és a dir, els individus podrien fer qualsevol cosa, però saben que no haurien de fer qualsevol cosa, no? Llavors, és aquesta la idea de l'autolimitació. En aquest sentit, jo crec que el límit, la reflexió que faig del límit és una reflexió literària, perquè jo l'economia i l'antropologia no en sé prou com per fer aquí tot un assaig sobre centrant-me en això, però jo porto la idea del límit cap a la literatura i cap a la poesia, i concretament cap a l'ús del vers, perquè al final jo començo a escriure com a poeta, diguéssim. Jo quan més lliure m'he sentit creant és quan m'he imposat alguna mena de límit, però quan aquesta imposició ha estat triada, quan aquesta imposició ha estat deliberada, si en algun moment he escrit sonet no ha estat perquè de manera acrítica considerés que toca escriure sonets o que toca escriure sílabs, no? Sinó que en un moment donat m'he imposat una trava que m'ha alliberat dels grillons del jo, no?, que deia Auden, i a partir d'aquí doncs he trobat maneres i paraules i tot de coses que si m'hagués deixat endur per mi mateixa doncs no hi hauria arribat, perquè quan escrius és molt fàcil deixar-se endur per les pròpies inèrcies, no? I en canvi si dius, no mira, ara he de trobar una paraula que rimi amb tal cosa, o no mira, ara has de trobar una paraula plana o una aguda, doncs de cop busques coses que tu d'entrada, si et quedessis flotant, rodant en la teva pròpia identitat, no trobaries, no? Els límits, les traves ens ajuden a trobar a vegades una diferència dins de nosaltres mateixos i sortir dels grillons de la nostra identitat.
Això ho resumeixes molt bé al llibre, una frase que diu que la poesia justament és també una assumpció del límit com a paradigma de la llibertat. De fet, abans que parlàvem de Maria Mercè Marçal, no? Ella també parlava dels límits físics del vers, que ara tu deies.
Sí. De fet, a l'assaig cito un fragment d'una entrevista que va fer Marçal quan es va publicar Llengua Bullida, tot el recull de la seva poesia l'any 88, em sembla, i que ella deia doncs això, que tot i que la poesia de Marçal és una, de Maria Mercè Marçal és una poesia de desbordament d'identitats, no? Perquè ella doncs va voler trencar els límits de moltes cotilles en termes identitaris pel que fa a la dona, no? Pel que fa al que ha de ser una mare, pel que fa al que és el desig sexual femení, etc. Però malgrat aquesta poètica de la desmesura que ella tenia, Maria Mercè Marçal és una autèntica artesana, no?, de la versificació. I en una entrevista, en aquesta entrevista que cito, amb Marta Nadal del 88, em sembla que és a Serra d'Or, ella diu doncs això, que ella necessita el límit del vers per trobar la manera de dir aquest desbordament, no?, que ella pretenia doncs, explicar amb la seva poesia.
De fet, una mica lligat amb això i també just fa una estona que ho posava sobre la taula, també parles del cos, no? I també acabes fent aquest nexe entre cos i literatura.
Mm-hmm. Sí, perquè d'alguna manera el cos, posar el cos en la literatura més enllà de l'etiqueta més o menys gastada de les poètiques del cos, per mi és una manera de recordar que és una manera de curar-nos dels vicis metafísics, no?, del pensament, no? Tendim, sobretot en la nostra tradició filosòfica occidental, no?, i en aquest sentit, doncs, el cristianisme, que òbviament està darrere d'aquest desemanament, no?, el cristianisme també hi ha contribuït, no?, com a pensament monoteïsta, etc. En la nostra tradició filosòfica i de pensament tenim molts vicis metafísics, no? tendim a buscar aquesta subjacència sense cos, no? Aquesta idea que subjau a totes les coses i davant de la qual la matèria és senzillament un accident, no? Un accident més o menys contingent, i això ens porta sovint a negar el propi cos, no? I a pretendre que hi ha visions objectives, a pretendre que hi ha mirades universals, no? Davant de les quals, doncs, la resta són desviacions, no? I precisament a posar el cos en literatura o en crítica literària és partir de la necessitat d'entendre que no arribar a un relativisme paralitzador postmodern en absolut, però sí partir, doncs, això, de la necessitat d'entendre que som individus limitats, alhora insubstituïbles, però en tot cas limitats, i que per tant, doncs, tenim una visió parcial i situada, no?, de la realitat.
Això és només un tastet del que trobareu a No desitjaràs els béns al proïsme, un dels volums que forma part de la col·lecció 10 manaments de l'editorial Fragmenta, i que en aquest cas està escrit per Maria Sevilla, poeta, investigadora, docent i l'autora d'aquest assaig del qual n'hem pogut parlar una estona amb ella. Un plaer, Maria, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.